Aquest documental revelarà com l'obsolescència programada determina les nostres vides des dels anys 20, quan els fabricants van començar a escurçar la vida dels productes per incrementar les vendes.
Hola, benvinguts. Un article que no es fa malbé és una tragèdia per als negocis. Aquesta frase és d'un manual de publicitat de 1928. Fa 90 anys ja es tenia clar que no poden produir-se coses que no s'espatllin. Un exemple són les bombetes. Es fabriquen perquè es fonguin cada cert temps, quan al principi duraven gairebé per sempre. Tot està pensat perquè s'espatlli i es trenqui, perquè es faci malbé i s'hagi de tornar a comprar. És un fenomen fruit de la planificació, de com els fabricants han escurçat deliberadament la vida dels productes. Però hem arribat a un punt en què necessitaríem els recursos de diversos planetes Terra per mantenir el ritme de producció anual, com explica el documental d'avui. Aquest treball és fruit d'una idea que ha nascut aquí i en la qual 8 televisions més, entre elles Arte, hi han participat per fer-lo possible.
Realment, reparar-la no li surt molt a compte.
A finals dels anys 50, els consumidors van començar a fer preguntes sobre l'obsolescència programada i els trucs dels fabricants.
Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves.
La Unió de Consumidors d'Amèrica va posar a prova la vida útil i la durabilitat d'una àmplia gamma de productes.
Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla.
20 anys després, van guanyar una primera victòria important quan van entrar en vigor les primeres lleis de garantia.
Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, eh?
No és cap coincidència que tots tres botiguers li aconsellen que es compri una impressora nova. Si ho accepta, en Marco serà una víctima més de l'obsolescència programada.
Hola, benvinguts de nou. Tenim entre nosaltres Cosima Danoritzer, directora del documental que acabem de veure. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquest documental ha sigut un llarg procés. Com va néixer la idea de fer aquest documental?
Llavors, fa 3 o 4 anys i jo vaig estar a un punt verd d'aquests centrals molt, molt grans, amb un altre projecte, i em recordo que vaig veure muntanyes, muntanyes de televisors, de neveres, de VHS, moltes màquines electròniques, i molts semblaven que encara funcionaven o tenien molt poc de problema, i em vaig preguntar què passa aquí, que estem llençant totes aquestes coses i on van i què passa amb aquest món dels productes, i d'allí va néixer la idea. Després també, per exemple, si vas a l'internet surten moltes llegendes com la bombeta interna o el cotxe que funciona amb aigua i no es desgasta mai, i hi ha moltes històries molt quasi de cine, que la gent desapareix i ningú ho sap, i molts secrets, i sempre volia saber què hi ha de veritat darrere tot això, i per això vam començar a investigar.
I ha sigut molt laboriós. T'han quedat moltes coses fora del documental.
Clar, el projecte començava amb casos específics de productes, com la bombeta o la impressora, però després hi ha coses més generals, com la economia. I hi havia un tema que al final no havia lloc, per exemple, què passa amb els éssers humans, perquè l'obsolescència també, penso, està començant a afectar-nos. Per exemple, un personatge em va explicar en la entrevista que després de molts anys va deixar de viure als Estats Units perquè pensava que la gent ja comença a veure una obsolescència a les relacions, a les amistats i la comunitat, perquè pensen, bueno, un amic no passa res, sempre pots reemplaçar-lo, sempre hi ha més, i veia tots molt, molt més flexible que abans. També penso que passa una cosa amb el mercat laboral, que pensem que sí que la gent a partir dels 50 anys ja també tenen una obsolescència i millor buscar treballadors més joves.
Quines dificultats han estat les més importants a l'hora de fer aquest documental?
Crec que la primera era que vam necessitar molt de temps, perquè has de buscar la informació, has d'anar a arxius, has de buscar gent que saben alguna cosa de la història, que no són fàcils de trobar. L'altre tema era el material d'arxiu, que has d'anar a visionar i és molt car, és a dir, no pots sortir al carrer i filmar i començar. Hi ha molta preparació i molta planificació i això fa el procés més llarg. L'altre és buscar també més canals per participar, perquè si tens tots aquests viatges i localitzacions i material d'arxiu i tot això, no pots fer-ho amb només una televisió, has de buscar molta col·laboració.
I tens una mica la sensació, després d'aquests 3 o 4 anys de feina, que ha valgut la pena? Perquè en el documental, al final, hi ha 8 o 9 televisions europees involucrades. Quina sensació et produeix això? És com un èxit personal per tu?
Sí, a mi m'agrada que hem pogut acabar-ho i que no surten només exemples específics, també que surti el context, que podem començar a pensar sobre la economia, sobre què podem fer en el futur, i no només aquests exemples petits, però també que és tot el context, i això m'agrada. Crec que la gent, bueno, espero que la gent començarin a pensar i parlar després amb els amics i buscar també idees.
I després d'aquesta experiència de 3 o 4 anys investigant el tema, notes algun canvi en la societat? La societat és més conscient d'aquest problema, de que si continuem consumint al mateix nivell que ho estem fent fins ara, la Terra ens desapareix?
Jo crec que la gent està cada vegada més conscient, perquè parlen del tema, està sortint també en altres llocs, a la premsa, al cinema. Crec que és un tema. Jo vaig trobar al principi i vaig dir, bueno, estic fent una cosa sobre l'obsolescència programada, i em deia, què és això? I jo dic, bueno, és això del mòbil o alguna cosa que es trenca després alguns mesos. Ah, sí! I tothom té la seva història, tothom té exemples i tothom té una energia, una gàbia, unes ganes de canviar.
I et sents satisfeta del resultat final que hem pogut veure?
Sí, crec que surten algunes històries, almenys que són exemples que realment és veritat. M'agrada que podem dir sí que algunes d'aquestes llegendes sí que existeixen i és així. I bueno, espero que la gent començarà a pensar el tema.
Doncs moltes gràcies, Cosima, per estar aquí amb nosaltres al plató de Sense Ficció.
Moltes gràcies.
I a vostès, fins la setmana que ve, els esperem al Sense Ficció amb un nou documental.